El Col·laboratori de Valls presenta el programa d'Innovació Social i Digital. Bon dia, benvinguts i benvingudes al podcast d'Innovació Social i Digital. Avui parlem amb l'Ala Escrivà, directora de FabLab Terres de l'Ebre. I primer i abans que res, l'Ala, agrair-te que vulguis participar en aquest podcast.
Moltes gràcies a tu, David. La veritat és que ja, bueno, tenia ganes, m'ho vas comentar i ja tenia ganes de participar i, bueno, molt agraïda.
Molt bé. He vist que el teu LinkedIn et defineixes com a agent d'innovació social i digital. I, com que això pot voler dir moltes coses, m'agradaria que m'expliquessis per tu què vol dir això de ser agent d'innovació social i digital.
Bueno, pues és una persona o sóc una persona que m'agrada donar respostes a aquelles necessitats o problemes que es convertim en reptes, no? I que impacten de manera positiva en la ciutadania, no? Llavors, la innovació pot ser una innovació digital, no? En forma de, bueno, tecnologia, no? Però també pot ser innovació social d'algun tipus de servei, no? Que no cal que sigui alguna cosa tecnològica, no sé si m'explico. És a dir, innovem i podem innovar tots, podem donar respostes positives a la ciutadania. Aquestes respostes a vegades pues, tenen un component digital i a vegades pues, no el tenen. Però també és innovació.
Sí, sí, sí. Molt interessant. Parlant d'innovació, precisament, el FabLab Terres de l'Ebre, que és el que tu dirigeixes, i feu moltes coses. Però potser molta gent de nosaltres, quan pensa en un FabLab, pensa potser en màquines d'impressió, 3D, tallador d'àcids, però feu moltes altres coses. Pots explicar una miqueta què és això del FabLab i què hi feu?
Sí. Mira, jo quan veig gent aquí al FabLab sempre pregunto, no? Què és un FabLab, no? I sempre el diuen el mateix, no? Hi ha impressores 3D, hi ha, bueno, sobretot impressores 3D, les altres màquines poques vegades les nombren, no? Llavors, bueno, doncs jo que digues que sí, que hi ha una sèrie de maquinària digital com són les impressores 3D, com poden ser local làser i fresadores, entre moltes altres coses, no? Un tour industrial també tenim, ulleres de realitat virtual, no? I altres eines que completen, no?, el que seria la part de prototipatge, però clar, jo sempre dic, aquestes màquines no farien res si abans no hi hagués un disseny, no? I abans del disseny una solució, abans de la solució una idea i abans un repte. Per tant, nosaltres aquí el que fem seria treballar des de la detecció de necessitats / problemes, com ho poguéssiu dir, els convertim en reptes, els donem solucions, no? Els dissenyem en aquestes màquines tan xules que tenim i al final, hasta que arribem al final al producte funcional, no? Treballem també el que és la comunicació, perquè tu penses, David, que oi, ho saps perfectament, que un prototip, si tu no l'expliques bé, no pot ser un fracàs, no? I bueno, nosaltres, tot el full de ruta que seguim és este, no? Però no tothom ve des del principi, és a dir, gent que ja mos ven un disseny donat, no? I que vol imprimir o vol fresar. I mos dirigim molt al món educatiu, també. Fem molts tallers en estudiants, treballs de recerca. És que fem moltes coses.
Sí, sí, ho sé que feu moltes coses.
Moltes coses. I aniran sortint al llarg del podcast.
Sí, sí. Precisament has parlat d'estudiants. I jo sé que amb els estudiants feu molt bona feina perquè hi ha grups d'estudiants que venen aquí, fan activitats i es presenten a concursos molt potents a nivell internacional. I això ens has d'explicar una miqueta perquè els oients se situïn què és el que passa aquí amb els estudiants que venen i que s'acaben presentant per anar a Silicon Valley, per exemple, i aquestes coses.
Mira, això era una cosa meva personal que ja me venia de temps, no? D'abans del FabLab, jo estava molt molt gran, temes d'innovació disruptiva, no? Me vaig certificar en la certificació Lombard que d'Imaging Creativity Center del Xavi Verdaguer, si coneixeu, no? Des del 2015 que el conec i veig tota la trajectòria que fa, no? I ostres, jo pensava, jo m'he de presentar algun dia, no? A aquestes competicions de BIBES, perquè no només fa l'Audi Creativity Challenge, fa l'Imagine també, ne fa diversos, no? I bueno, i al ser directora del FabLab vaig pensar, ostres, estàs amb moi, és el meu moment, no?, de fer una crida a estudiants des del FabLab, estudiants que vulguen canviar el món, no?, tal com diuen ells, i això ho vaig fer. L'any passat va ser el primer any que vaig fer aquesta crida a estudiants i bueno, tenia de decidir entre tres estudiants per a formar un equip. Jo era la driver, no? Soc la driver. I bueno, doncs l'any passat me vaig presentar a nivell d'Espanya. Vam guanyar entre 580 projectes, va quedar dels 10 top finalistes. D'acord? Enguany ens hem tornat a presentar i més de 600, cada vegada es presenten més equips a tot Espanya, i també hem tornat a quedar, no?, en un projecte diferent. I bueno, això és un exemple molt clar del que poden fer la gent jove, no? És a dir, els joves poden canviar el món en metodologia, en actitud, no? Poden fer coses extraordinàries.
A mi em sembla extraordinari que des de la cantonada, des d'una punta de la perifèria, no de la perifèria d'Espanya, també de la perifèria de Catalunya, és a dir, esteu situats en el capdavant de la innovació. I podríem dir que si estem situats davant de la innovació a Catalunya, ho estem també a Espanya, i poder probablement ho estem també al món. És a dir, aquí hi ha una gran labor. Però pots explicar una mica més com és que contactes amb els estudiants, com ho fas, com feu aquest procés de presentar-vos i explica un cas d'aquests que us heu presentat i que han fet els estudiants. Yeah. Perquè la gent, a vegades si m'ho expliques ben bé, amb el que ha passat i què hem fet, li costa d'entendre. Un estudiant que s'han presentat a un concurs fent què? Explica una miqueta, posa detallets.
La veritat és que costa molt, eh? No és que nosaltres consumem molt per les xarxes socials, d'acord? Instagram, Facebook i LinkedIn, d'acord? Posa FabLab, Terres de l'Ebre, no? FabLab té. I al setembre, mes de setembre, doncs fem a les xarxes, diem que volem estudiants motivats, amb ganes de canviar el món, no? I tal. Però, clar, si poses només això a les xarxes, no et venen ja els estudiants en seguida. Que jo vull canviar el món, no sé què, no? Bueno, doncs has d'anar trucant als centres, has d'anar insistint, has d'anar explicant molt el projecte, no? Perquè doncs, molts no coneixen el projecte. I aquí també tenim la col·laboració de directors de centres, caps d'estudis, tutors, no? I això, aquesta insistència, perquè les coses no es fan, o sigui, no venen 60 estudiants de cop, sinó que aquestes col·laboracions, no?, també en els serveis territorials d'educació, pues, el que fem és explicar molt bé en què consisteix i llavors pues, sí que ens deriven, ho diuen els estudiants, i llavors diuen, escolteu, si voleu presentar-vos, feu un correu, no? Hem de fer un correu al FabLab, jo dono un termini de no sé, de 15 dies, i llavors pues, venen aquí, els informo, no?, de en què consisteix, en aquest cas, l'Imagine Creativity Challenge, i després ja faig entrevistes un per un, i ja, clar, aquí el que miro molt són les habilitats, no?, d'aquests estudiants. És a dir, la motivació que puguen tindre si són proactius, no? Això, no? Si tenen ganes de canviar el món, que ho veus en seguida, no? La manera de parlar, d'expressar-se. I bueno, llavors ja és cosa meua de decidir quins tres estudiants formaran l'equip juntament amb mi, que sóc la driver, no? Llavors l'any passat van ser dos nois, una noia, bueno, van ser una noia de primer de batxillerat, un noi de segon de batxillerat, del Ramon Berenguer IV, aquí a Amposta, i una noia de l'IES Daniel Macraner, de Tortosa, i, bueno, vam presentar en Tia Bot. T'explico...
Explica quasi això del Tia Bot, que jo ho he vist, però els nostres oients segur que no ho saben. Llavors...
Tu ves allà, eh?
No, explica, que és molt interessant.
Vale, bueno, pues aquí consisteix en seguir la metodologia lombar basada en design thinking, que té quatre fases. Llavors, la primera fase va tindre de detectar un repte, no? I després d'estar, pues, no sé, una hora o hora i mitja parlant de quins reptes podríem escollir, perquè l'audit diu innovació social, però innovació social pot ser, ja ho saps tu, no? Pot ser des de salut, des de medi ambient, des de joves, gent gran, educació, és a dir, és molt ampli, no? Llavors, recordo que la Clàudia, la noia de Jesús, va dir, jo tinc un germà amb autisme, i ens quedem tots, ostres, què li passa al teu germà? Pues mira, el meu germà, quan li fa mal alguna cosa, no sap. Mos diu, me fa mal el calcetí, que diem aquí, a Terres de l'Ebre, me fa mal el calcetí, però d'aquella manera que nosaltres l'entenem, però que no molta gent l'entén, però no sabem si li fa mal el cap, la panxa, la mà, el braç, i és un drama, és un drama. Bueno, i a partir d'aquí, doncs vam seguir la metodologia lombar basada en design thinking i vam arribar a la solució, ara ja me passo tot el procés, i te dic la solució, que va ser, és a dir, el nostre repte era com podríem idear un sistema per tal que les persones amb autisme poguessin saber què els hi passa, no? I llavors la solució va ser Dianbot, que és un sistema intel·ligent en forma de gota, que se pot posar a qualsevol estança de la casa, dotat de càmera, àudio i sensors de moviment, i a més d'una intel·ligència artificial que, posant-li els informes previs, és a dir, de comportaments de la persona amb autisme i, a més, captant en directe totes aquestes dades, pues, arribaria a clarificar què li passa a Christian.
Molt bé.
M'has explicat?
Molt bé, t'has explicat molt bé. Però a mi em sembla brutal que uns estudiants puguin pensar una solució tan complexa i tan potent a un problema tan, com diríem, tan comú en aquests col·lectius. I, per tant, és una solució molt potent per molta gent.
Llavors, penso que les tasques que tenim, perdona, David, sí. Les tasques que tenim és buscar informació sobre si aquesta solució existeix. Perquè, clar, podríem inventar alguna cosa que ja està...
Que ja està inventada.
Que ja està inventada, no? I el que vam veure és que no. És a dir, aquí has de buscar molta informació, has de saber molt del tema, no? I vam arribar a aquesta solució, que és un prototip conceptual. És a dir, és un concepte, és una idea, que és el que demanen en aquesta competició, no?
Molt bé. Això és molt potent, poder treballar amb estudiants i ajudar-los a fer això com una mena de, com ho diríem, com una manera de portar aquesta innovació social i digital a la societat. Però el Fab Lab de les Terres de l'Ebre està obert de matí i tarda, no? I la gent s'hi acosta amb els seus problemes i amb els seus reptes i vosaltres els ateneu i... Quin tipus de coses us ve la gent? I quin tipus de gent us ve? I què us diu?
Bueno, ja t'he dit que sobretot qui mos donarà més respostes és el món educatiu. Llavors mos venen tant alumnes com professors. Professors pel tema de les impressores 3D, no? Perquè tenen impressores 3D o altra maquinària digital al centre i no la saben fer anar. És a dir, molts professors sí, però n'hi ha que no. Llavors tenen allí una flota d'impressores 3D i no saben què fer. O tenen unes 10 ulleres de realitat virtual i tampoc saben com funciona, no? Llavors ens demanen assessorament tècnic. Els alumnes venen a treballs de recerca, no? Ens expliquen la idea i a veure què poden fer, no? També tenim empresaris, sobretot dissenyadors de moda, dissenyadors de mobiliari, que venen i també fan proves o investiguen sobre materials, sobre la duresa dels materials, doncs al moment de fer una cadira, un penjador, no? O una dissenyadora de moda que vol investigar sobre alguna línia que pugui treure o bé en impressió 3D o bé en materials que són, podríem dir, recursos, és a dir, que són, per exemple, temes de... Bueno, en el tema del mobiliari, pinyol d'oliva, no? Pinyol d'oliva és superresistent. I hi ha un dissenyador que està fent recerca i està mirant de com fer ponts a les portes en pinyol d'oliva, no? És a dir, aquí seria un recurs per a nosaltres, no?
Sí, sí.
No, seria un recurs, no? Llavors, també, el tema dels plàstics, tenim unes màquines, o sigui, nosaltres estem dins d'un projecte que es diu Precious Plàstic, que és open source, és a dir, si ho busqueu a les xarxes, és open source total, doncs podeu construir les màquines que allí posen, estan els dissenys, no? Nosaltres les tenim construïdes aquí, ho ha fet Jordi Giné, que és el nostre tecnòleg, i la gent, la ciutadania, ens porta tarts de plàstics. A partir d'aquestes tarts de plàstics, nosaltres aquí fem en la fresadora doncs, diferents motllos i bueno, el que fem doncs, també és un producte final, no? en este plàstic. I bueno, una mica investigació, eh? I bueno, també fem molts de cursos de certificació de màquines, és a dir, certificació de màquines 3D, certificació de tall làser, de fresadora, en la qual la persona que ha vingut a fer aquest taller després ja pot, de manera autònoma, utilitzar les màquines. Per tant, és una mica de tot, no? La gent que mos ve.
Molt bé. Això m'agrada molt, que ho has explicat molt bé, que no sou un lloc on la gent ve a anar, imprimeix-me això o talla'm això, sinó que ajudeu al disseny. És a dir, el vostre servei va més enllà i no és només imprimir o tallar, sinó que és el prototipatge i acompanyeu a la gent a construir els seus prototips.
Clar, perquè això és com, per a quan tingui la gent, sempre ho expliquem d'esta manera, no? Això és com una biblioteca. Aquí hi ha màquines digitals, d'acord? A la biblioteca hi ha llibres, però un usuari, quan va a la biblioteca, no li diu a la bibliotecària o bibliotecari que, escolta, mira, vull aquest llibre, vull que me'l llegeixis. I, a més, vull que em facis un treball i després me l'imprimixes i ja marxo, no? No, és a dir, aquí, qui entra per la porta i vol fer un prototip, doncs l'ha de dissenyar ell o ella, no? Nosaltres el que fem és ajudar i donar-li eines, no? I programes que puguem dissenyar i després doncs, també els cursos que tenim perquè puguem prototipar.
Molt bé, molt potent em sembla a mi això, perquè realment és empoderar la ciutadania perquè puguin ser els dissenyadors i els creadors de les seves pròpies solucions.
Clar, és que si no seríem una fàbrica, no? I no ho som una fàbrica de producció. És a dir, nosaltres aquí un cop ja tenim el prototip funcional, no? Ja diem que ja s'ha acabat. Llavors ens diuen, no, és que jo en voldria ara 10, jo en voldria 15. No, això ja no és cosa nostra. Això no és cosa nostra.
Molt bé. Aquí hi ha una cosa que és que, clar, Fab Labs, tothom els imagina en zones metropolitanes, amb molta indústria, amb molta tecnologia, amb molta concentració de talent, però vosaltres esteu en una regió que diríem que és amb una ràtio d'habitants molt petita en comparació amb el que pot ser l'àrea metropolitana de Barcelona. Tu creus que hi hauria d'haver un Fab Lab com a un servei distribuït per al territori a nivell comarcal, provincial? Arrel de la teva experiència, no? De quanta gent t'ha acabat visitant aquí, a les Terres de l'Ebre, de la teva àrea d'influència, a quants habitants creus que pot donar resposta un Fab Lab?
No, però clar, és que un Fab Lab, pots anar a qualsevol Fab Lab de qualsevol part del món. No sé, Fab Lab està obert a tothom, no? Si vés d'aquí, si vés de fora, està obert a tothom. Són llocs de molt de coneixement i de molt d'intercanvi de coneixement. És a dir, aquí ens han vingut makers d'Alemanya, de França, i ens han portat el seu coneixement, no? I se n'han portat aquí el nostre, no? Ara, per exemple, el tecnòleg està a Alemanya gràcies a un maker que va vindre de França i que el va connectar en la xarxa de makers a nivell d'Europa. I ara se n'han anat 2 setmanes a treballar en makers, no? I fan pues, la intel·ligència col·lectiva que diem, no?
Sí, sí.
Entre tot aprendran, no? I ara jo... Ah, sí, tu m'ho preguntaves per si... Sí, jo ho veig això com... Bueno, és que el mateix que les biblioteques, no? Començament, això hauria de ser... És que no hi ha marxa atrás, és a dir, el tema tecnològic és una cosa que ha d'estar molt proper, que ha de ser molt proper de la ciutadania. Molt proper. Jo no sé quants n'han d'haver, però n'han d'haver. I la gent els ha de conèixer i la gent els ha de visitar. És a dir, no és allò de dir, no, és que jo... A mi molta gent al començament me deia, és que jo no l'entenc de tecnologia, no és un lloc per a mi. No, al contrari. Al contrari, és un lloc per a tu. Perquè si no coneixes o no saps de tecnologia, allí te l'ensenyarem i podràs veure tot el que fem, no? A més, David, i tu has estat, no? Nosaltres organitzem uns afterworks en dijous, no sempre, de tant en tant. En guany n'han fet dos només, però, bueno, doncs quan tenim un tema i l'oportunitat, perquè el dia a dia se mos menja també de feina, no? Pues fem estos afterworks a les 7 de la tarda en un format molt àgil, és a dir, mitja horeta, tres quarts com a molt, fem una xerrada i parlem de coses diferents, doncs parlem de projectes d'innovació, parlem de robòtica, parlem d'intel·ligència artificial. I després, al voltant d'una copa de vi, de cava, de cervesa o d'una horchata, com vam fer l'altre dia, no? Una horchata i de te, doncs fem xarxa, no? Entre la gent que assistís, mos coneixem, i jo crec que això és molt important. És molt important, aquestes activitats. Tu vas vindre un dia i vas poder veure, no?, com la gent després se connecta i d'aquí poden sortir coses xules.
Sí, sí. Jo crec que aquest és un element molt important, el fer xarxa social. És innovació social i digital Els que fem tecnologia som les persones. Jo crec que aquest punt de vista és molt important. Sí. I això d'apropar la tecnologia a les persones per humanitzar-la i per donar resposta als reptes, me sembla que és una funció fonamental del Fab Lab o de molts altres projectes que hi ha distribuïts per tot Catalunya per apropar la tecnologia. Jo sé que construir un Fab Lab no és fàcil. Sé que has tingut una odissea fins a convertir-lo en realitat, però crec que l'esforç ha merescut la pena. Com ho veus tu, això?
Bueno, tal com dius, ha merescut la pena, i tant. Sí, el que passa que han sigut... Clar, canvia molt de fer un Fab Lab des de la part privada a fer un Fab Lab des de la part de l'administració. Llavors, per això ha durat tant de temps, no?, el tema de des que es va tindre la idea fins que es va fer, no?, entre mig de la pandèmia. Llavors, doncs, imagina't, però clar, tu a nivell privat tens els diners per a fer un Fab Lab, però fas, l'obris i ja està, no? L'administració és diferent, no? I a part també hi ha una cosa molt important, i és que les persones que hi ha a l'administració, i parlo de persones, ja no parlo de colors polítics, perquè això no és indiferent, han de creure en un projecte. És a dir, si no creuen com a persones en el projecte, no, ho tindràs molt més difícil encara. Vale. Jo sempre ho dic perquè aquí, i ho dic perquè és així, està, bueno, qui és, encara és alcalde, Adam Tomàs, és una persona, doncs, que és professor, és enginyer i a més és maker. Per tant, aquí es donava tot, no? Tot el que cal per a poder dir, ostres, pues sí, aposto per la tecnologia, aposto per un espai així i em tiro a la piscina, no? Jo crec que vam tindre molta sort. Crec que vam tindre molta sort perquè, bueno, pues, tindre això, no?, un professor que a més havia fet enginyeria i que a més és maker, pues estava tot ja alineat per a poder-se fer un Fab Lab. I, bueno, i de fet, ha costat, però ja està.
Sí, aquesta alineació a la que fa referència crec que és fonamental, que... Sí. Hi ha d'haver una planificació des de dalt fins a baix, on tothom estigui alineat per apostar per aquestes solucions que són complexes. És complex de construir una cosa perquè requereix molta inversió i molta expertesa.
Sí.
Perquè no crec que tothom...
Pensa una cosa, que este Fab Lab és gratuït, És a dir, és un Fab Lab de l'Ajuntament d'Amposta, o sigui, està finançat 100% per l'Ajuntament d'Amposta, tot i que diu Fab Lab Terres de l'Ebre. Per què? Perquè és que no tenia sentit posar... En els pocs que som, almenys, no? Que el nom apropa, m'explico, perquè són pocs, no? I bueno, pues, que menys que posar Terres de l'Ebre i és finançament Ajuntament d'Amposta. Per tant, que s'aposte per això, no? Per un tema així com el fa Plat Terres de l'Ebre en finançament 100%, la veritat és que té molt de valor.
Sí, sí. I el que deia, el talent de qui està al davant és fonamental, donat que treballeu amb persones i amb coneixement tecnològic, no tothom té aquestes dues habilitats i això és també una cosa que s'ha de reconèixer. Tu ho veus així com jo, que és molt important el talent dels que esteu al davant perquè les coses funcionin, que canvia molt, depèn de qui hi ha al davant?
Sí, sí. I et diria una cosa. Mira, jo quan vaig estar... Jo al començament me vaig reunir moltíssims Fab Labs, Ateneus de Fabricació, Makers Space, també vaig sortir, vaig tindre la sort d'anar a Boston, no? A veure tot l'ecosistema innovador i a Fab Labs, i vaig veure que cada Fab Lab és un món i que cada Fab Lab no té res a veure una en l'altre. És a dir, no té res a veure. Que depèn de les persones que hi treballen, tenen un tarannà o un altre, també depèn, evidentment, de l'ecosistema que envolta aquest Fab Lab, però les persones són les que porten el tema, no? Si es dediquen més a la impressió 3D, si es dediquen més a la innovació social, no? Si es dediquen més a l'aeroespacial, depèn molt a fer recerca de biomaterials, vull dir, depèn molt de les persones que porten el Fab Lab. Aquí hem tingut molta sort de tindre, a Jordi, el tecnòleg, que per cert ell va fer Belles Arts en la rama tecnològica, i ell seria l'expert en tecnologia, no? Que a més sap d'impressió 3D, sap de talladores làser, s'ha format aquí també en algunes màquines que no sabia, no? En robòtica, tenim un robot col·laboratiu, la fresadora, i després està la meva part, que a part de ser de directora, és a dir, de portar tota la part burocràtica de connexions, no? Pues, soc agent d'innovació social digital i aquesta part pues, té un engranatge molt bo en les dues persones que hi treballen. Perquè, clar, podem treballar des de l'inici fins al final de tot el que és el procés o el full de ruta a seguir de la innovació social digital.
Molt bé. Bé, ens queden potser 5 minutets abans de que s'acabi aquest podcast i m'agradaria que deixessis una reflexió per tothom aquell que vulgui sentir-se inspirat per portar un espai o construir un espai d'innovació social i digital al seu territori. Quin consell li donaries?
Bueno, jo crec que de la mateixa manera que hi ha biblioteques i escultura, és on hi hagi una aula de prototipats i un laboratori de fabricació digital a Ateneu, a Fab Lab, doncs hi haurà coneixement i cultura tecnològica o d'innovació tecnològica, i que és una cosa que ja no podem fer marxa enrere, és a dir, cada vegada anem evolucionant cap a un ecosistema innovador on la tecnologia ha de donar suport a les persones i ha d'estar al costat de les persones.
Moltes gràcies, Lala. M'ha semblat molt, molt xula aquesta reflexió final. La tecnologia ha d'estar al costat de les persones i que això ja no és una cosa que es pugui fer marxa enrere i que hi ha d'haver espais d'aquests a prop de tothom. I amb aquesta idea tan xula, acomiadem el podcast. Moltíssimes gràcies, Lala, per estar aquí parlant amb nosaltres.
Gràcies a tu, David.